Radio Fabra.
Con ustedes una tarde más de jueves, el programa Gigantes y Molinos, de los gigantes que se creen molinos, los molinos que se creen gigantes y de la gente que si no se cree nada, que es escéptica por naturaleza. Desde las profundas ondas de la radio, les saluda Gigantes y Molinos. Adelante.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Carles Duarte. Él es un poeta, lingüista y político catalán. Ha sido secretario general de la presidencia de la Generalitat de Cataluña durante el gobierno de Jordi Pujol y vicepresidente del Fòrum de les Cultures. También ha sido colaborador en el periódico, en el Punt Avui y en Catalunya Ràdio. Ha formado parte de la Junta del Ateneo Barcelonés entre el 98 y el 2003 y más recientemente galardonado con la Creu de Sant Jordi en el 2007. Molt bé. Primero de todo, bienvenido. ¿Cómo estás, Carles?
Fantàstic, molt bé. Molt content de ser aquí amb vosaltres. Molt agraït que m'hi hagi convidat.
Molt bé. Pues anirem fent unes preguntes, anirem tornant-nos. Començo jo i...
Endavant.
I entre el Fernando i jo anirem fent l'entrevista. Aleshores, bueno, com hem parlat aquí a la introducció, ens has dit que ets escriptor.
Sí.
En quin punt estàs ara com a escriptor i com a polític?
Com a polític, la veritat és que, ja, diguem-ne, jo vaig ser polític fins al 2003, d'això ja en fa molt de temps, fa més de 20 anys. No sóc militant de cap partit polític i no exerceixo de polític. El que passa és que sí que és cert que els ciutadans tenim una dimensió política, tenim una opinió política, no? I ens preocupen coses que tenen a veure amb decisions que fan els polítics, no? Per tant, diguem-ne, no me'n desentenc de la política, però no ho faig professionalment, eh? Diguem-ne, la meva activitat professional en aquest camp va acabar el 2003. Com a escriptor, a veure, jo ara he publicat diversos llibres en col·laboració amb un fill meu que en Fernando coneix, és el Gerard, i ell ha fet fotografies i jo he fet poemes. Això són els últims llibres que he fet. L'últim es diu En vol, en què ell ha utilitzat drons per fer fotografies i jo a partir d'aquí he fet poemes. Ara l'últim que he escrit és una traducció, agafeu-vos fort, d'un text persa del segle XII. Jo sóc filòleg. I és un llibre que segurament és un dels més interessants que s'han escrit mai. És un llibre que es diu en persa Mantik Ut-Tahir. És un senyor que es deia Fariduddin Attar, que és, diguem-ne, deixeble d'Avicena, mestre de Rumi, Borges considerava que era el llibre més important o més universal que s'havia escrit mai. És un llibre que es diu La conversa dels ocells, és un llibre sufí. I l'últim que he fet és això, i ara estic amb una traducció d'un text japonès del segle XIV. Vaig ser del 13 un llibre que es diu Hayoki i ara el Kenko del 14. O sigui que faig coses una mica curioses, ja ho veieu.
Quines avantatges de ser polític i poeta?
Bueno, l'avantatge de ser poeta, jo crec que, el que és interessant és viure i fer-ho d'una manera el més completa possible, no? En això, cada professió, per exemple, doncs, fer un programa de ràdio doncs, aporta moltes coses, perquè coneixes gent diversa. La poesia què aporta? Mira, la poesia el que aporta és una sensibilitat per la paraula. És a dir, has de tenir aquella atenció cap a les coses, cap a les persones, cap a les mirades, cap a les presències i les absències, que després en commoure't les trasllades amb paraules que siguin poètiques i que puguin commoure altres persones i que puguin sentir que en aquells versos no tan sols hi ha l'expressió d'aquell qui les va escriure, sinó també t'hi reconeixes, no? Aquesta capacitat de comunicar emocions per mitjà de la paraula. Això és el que aporta la poesia, i jo n'estic molt, molt agraït, de poder dedicar, en fi, les meves energies en això, escriure versos que els altres puguin també sentir com a seus, no?
Perfecte. I a veure, una pregunta així compromesa. Saps molts secrets d'estat? Ens pots explicar algun?
Caram. Aquesta no me la... Però ja m'ha dit el Fernando que la cosa anava seriosa, eh? Mireu, home, sí, algun secret d'estat, sí. Mireu, és una anècdota, però és una anècdota molt representativa. Jo, quan vaig ser vicepresident del Fòrum 2004, no? I aleshores va venir l'Aznar, que era el president del govern, acompanyat d'en Piqué, que era ministre d'Exteriors, i el president Pujol, etc. I el conseller delegat era un senyor que és una gran persona, un home savi, que es diu Jaume Pagès, que havia estat rector de la Universitat Politècnica, un home molt, molt responsable i molt conscient. I quan l'Aznar ve a fer la visita, en Jaume Pagès li pregunta: president, què és el que li agradaria que jo li expliqués, no, del fòrum? I l'Aznar, en aquell context, va dir: si usted no sabe lo que tiene que explicarme es que nos hemos equivocado nombrándole. Bueno, això és un petit secret perquè no ho hauré vist als diaris, però és un secret molt real, molt autèntic, i que deixa molt clarament com era i com és el senyor Aznar.
Molt bé.
A veure, qui creu vostè que guanyarà les següents eleccions?
Caram, això empitjora, eh? Home, no ho sé. Ja he dit que era poeta, però no que em dedicava a fer profecies. Poeta i profeta s'assemblen, però no és el mateix. No, la veritat és que, home, francament, no m'agradaria que hi hagués un govern on Vox hi fos. Si amb això serveix, em sembla que...
O sigui, la parella de Valls, el PP, no?
Bueno, no sé si la parella de Valls del PP... A mi l'actitud del Partit Popular en aquests moments em sembla molt, molt incòmoda, molt, molt poc responsable. Ja us explicaré un altre secret d'estat, aquest més recent. Per una qüestió de la meva responsabilitat vaig haver d'acompanyar i d'atendre el senyor Feijó, no? Abans de fer una conferència. I ell, en un moment, diguem-ne, suposo que de no prou concentració, em va dir... diu: somos la peor generación política que ha tenido España desde la democracia. I somos, no son, somos, eh? I vaig dir: home, potser sí que té raó, no? En tot cas, no és un moment escandalosament il·lusionant el que vivim, i és molt trist que hi hagi professionals de la política que siguin tan imprudents a l'hora de plantejar el combat polític. Això a mi m'inquieta, em desagrada, m'incomoda. Per tant, diguem-ne, home, m'estimaria més que el Partit Popular tampoc no hi fos. Ja he dit clarament que Vox no hi fos, però que el Partit Popular no hi fos. A partir d'aquí, em sembla que no cal que em pregunteu res més, no?
Bueno, ara anirem una mica al passat. I quan estava fent funcions de secretari general del govern de Jordi Pujol, quines funcions tenies? I una altra pregunta que va junta: com prenia el cafè en Jordi Pujol? Amb sucre, sense...
Home, en Jordi Pujol prenia molt de cafè i prenia sucre, sí. En Jordi Pujol és una persona extraordinària, una persona enamorada de la feina que feia, una persona que no tenia caps de setmana, que vivia absolutament apassionat i lliurat a aquesta feina. I ell era el sentit de la seva vida. Alguns dels problemes que ha tingut ara tenen a veure amb el fet que potser no s'ocupava prou de la família i diguem-ne, vivia al Palau de la Generalitat absolutament obsedit, no? A veure, anem a aquell poble, anem a això, anem allà, anem a fer, i potser hi ha alguns aspectes de la seva vida familiar que no va atendre prou i d'aquí potser el patiment que té ara, no? Però ell era una persona, és una persona que jo la valoro molt com a tal, amb independència de les opcions ideològiques, evidentment totes respectables de cadascú. La feina del secretari general de la presidència és una feina molt important. En aquella època, especialment potser, perquè, diguem-ne, jo era el secretari general de la presidència, per tant era la mà dreta del president de la Generalitat i diguem-ne, havia de parlar amb tots els consellers sabien que quan parlaven amb mi és com si fessin amb el president, i per tant, diguem-ne, havia d'atendre situacions d'emergència. Penseu, per exemple, a mi em va tocar moltes morts, d'ETA, i anar a buscar el senyor Ibarretxe a l'aeroport, o el senyor Jesús Imaz, que ara es dedica als negocis, però en aquell moment era conseller del govern del senyor Ibarretxe, atendre'ls, anar a l'Ajuntament si hi havia un guàrdia urbà, com va ser el cas el Gervilla, que va ser assassinat, i parlar amb les famílies, dic per una cosa molt concreta i molt dolorosa, no? D'aquell moment, recordo que parlàvem amb en Xavier Casas, que era el tinent d'alcalde, i ens organitzàvem per atendre les situacions que es produïen, també l'assassinat d'en Lluc, de l'Ernest Lluc, però, per tant, feines molt complexes, molt difícils, amb molta tensió, si hi havia incendis, si hi havia catàstrofes, si hi havia emergències que requerien una resposta del govern, no? Això que ara pensem fàcilment quan parlem de la Dana, no? Tot això és feina del secretari de la presidència perquè és una feina d'assegurar que les indicacions que el president dona arriben a tots els consellers i a tot el govern perquè es prenguin les mesures necessàries per donar resposta al que s'està produint en cada moment, no? És una feina molt interessant des del punt de vista humà, de conèixer molt el territori, de conèixer molta gent i de treballar molt de prop amb el senyor que té la responsabilitat última de governar el país, no?
Encara està en contacte amb el senyor Pujol?
Estic en contacte amb el president Pujol. Sí, sí, estic en contacte perquè hi ha una amistat. Com vam passar-ne tantes de grosses junts, diguem-ne, hi ha una amistat, hi ha una consideració. El president Pujol és un home que viu al mateix pis on vivia l'any 1980 quan va ser elegit president de la Generalitat. Això no ho pot dir tothom, i no té cap Ferrari, hi ha algun fill que n'ha volgut tenir, però no ha tingut cap Ferrari. No és un home de luxes, no és un home, diguem-ne, per ell la passió, sí, va frustrar la voluntat del seu pare, que era el banquer, no?, el Florenci, i es va dedicar a la política, que per el Florenci, per a part de la família, devia ser un desastre, no?, perquè això els va arruïnar. En tot cas, diguem-ne, la meva relació és una relació personal, mai, evidentment, res a veure amb els diners, com és obvi, i l'amistat hi continua sent, perquè és un home sensible, és un home que es commou, que quan anava als pobles i saludava la gent, deia, tu ets aquell que tenia la botiga, què ha passat amb la botiga, etc. Perquè hi havia un vincle que realment ell el defensava i creia, no?, d'una manera de governar el país molt propera a la gent i molt pensant en el futur, no?, per construir les eines. Ell va agafar la presidència de la Generalitat en una època que aquí hi havia un nivell d'atur altíssim, no sé si us recordeu, als anys 80 aquí hi havia la crisi del tèxtil, la crisi de la mineria, hi havia un nivell d'atur enormes, i per tant vam haver de tirar endavant d'un país amb molta energia, molta il·lusió. I els que hi érem a palpa en aquell moment, que no per pensar en un partit polític, doncs, en fi, intentàvem ajudar en el que podíem.
Molt bé. Doncs, a veure, ara, canviant de tema, hem vist que tens molts premis.
Sí.
Ens podries explicar de quines categories, com és això que tens tants premis?
Com és que tinc tants premis? Perquè algú es va despistar a l'hora de donar-me'ls. Mireu, home, hi ha uns premis que són pròpiament literaris, no?, que són per obra publicada. Jo fa molts anys, vaig presentar quan era molt jove algun premi literari, el Cadaqués, el Rosa Leveroni, però després ja no m'he presentat a més premis, entre altres coses perquè, home, haver ocupat un càrrec públic no és el més aconsellable que em vagis presentant a fer premis literaris ni a cap tipus de premi. Són premis que s'han donat, diguem-ne, a obra publicada, premis de la crítica. Hi ha alguns que fa més il·lusió, com la Creu de Sant Jordi, no? Que a mi me la va donar el president Montilla, que, per tant, diguem-ne, una persona d'una formació política diferent de la que jo havia format part, no? Cosa que també agraeixo, a més, no? I a mi, doncs, en fi, m'han donat el Premi d'Honor a Sardenya. A Sardenya m'han donat diversos premis, i això sí que em fa il·lusió, perquè és un país que jo m'estimo molt, eh? Una gent molt lluitadora i molt noble, que m'estimo molt, i en aquest cas, doncs, sí, hi ha una il·lusió. Home, a França em van fer cavaller de les Arts i les Lletres de la República Francesa. Home, sí, també fa il·lusió. Però jo no m'he presentat a premis. Em presentava quan era molt, molt jove, no? Per allò, perquè publiquessin un llibre que no sabies com difondre'l. Però després ja no... Són reconeixements que m'han anat arribant, escolta'm, gràcies als qui me l'han concedit, en fi, generosos tots, no?
Per acabar aquesta secció, pots recitar-nos algun poema?
Mira, us llegiré un poema d'un llibre que es diu Arbat. Arbat és una illa que hi ha davant de... Per cert, és una illa que hi ha davant de Tartus. És una ciutat de la qual aquests dies heu sentit a parlar molt, perquè és on hi ha la base russa a Síria. L'any 1148 els templers van conquerir Tortosa, i l'any 1149 van conquerir en les croades aquesta ciutat i li van posar el nom de Tortosa. De Tartus és Tortosa, una de les ciutats més importants de Síria es diu Tortosa. Tartusa, en la seva llengua. I davant hi ha una illa que és Arbat. I jo m'he dedicat a escriure sobre els antics. I Arbat és una illa que és una illa ciutat, si mireu per internet ja veuràs, és una illa que tota ella és ciutat, i una ciutat fenícia, és un llibre sobre el món dels fenicis, i parla d'Ulisses, el de l'Odissea. Diu: soc Ulisses i reprenc el seu viatge, encarno els seus somnis, ressegueixo les costes en el camí del sol cap al ponent, exploro els mars d'Hespèria, travesso la Mar Roja fins a atènyer l'Índia, cerco arreu esguards on descobrir-me, on sé de nou enllà de mi. Navego nits seguint rutes d'estrelles, em bec la vida a blaus globs d'aventura, vestint de llum la meva pell de terra, els ulls ferits de tanta claredat, d'aquest silenci on llisquen les onades com un plany infinit sense consol, com un cant de vida consumant-se. Soc Ulisses, i torno amb ell al tacte de la sal. Tremola el gest davant del vent salvatge i ens desafia la tempesta que impregna l'aire amb la incessant mirada de la mort. Penso en Arbat, la ciutat dels meus pares, illa i recer d'estesos horitzons, la casa, olor de mar, on dormen els meus ulls, tot i que jegui enmig de les onades o en unes terres que el meu cos ignorava. La vida és descoberta i és retorn, i el mar hi entra per totes les clivelles.
Molt bé, molt maco.
Gràcies.
Va, ara comencem una secció de preguntes així una mica sense tant de sentit. T'agrada la vida de Brian, de les Monty Python?
Sí, i tant, sí, m'agrada.
Ja, jo. Bé, vostè ha nascut el mateix any que una persona que vostè coneix, que sóc jo, Fernando Martínez. Com se sent d'haver nascut?
És una bona collita.
Sí.
1959.
No, el mateix dia, el mateix any, no.
Ah, el mateix dia, home, també bona collita, 16 de setembre. Home, és un bon dia.
És un bon dia, no?
Home, és un bon dia, 16 de setembre és un bon dia, perquè és el temps de la verema, parlàvem de collita, no?
Claro.
És el temps de la verema, és el temps de gaudir del most abans que es faci vi, és un temps... En català deien abans primavera d'hivern, a Barcelona la gent no deia tardor, la gent no, aquesta paraula no la coneixia, la gent deia primavera d'hivern, que hi ha aquell poema del Salvador Passeig, primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot és primavera i tot és fruita verda eternament, no? primavera d'hivern, eh? Per tant, tu i jo som de la primavera d'hivern, som de tardor, que és una època fantàstica, que no fa massa calor ni massa fred, eh? Que el paisatge està esplèndid de colors.
Així hem sortit nosaltres.
Així hem sortit nosaltres, exacte.
Vale, la següent pregunta és: com es diu pajarita en català? Quin és el teu color favorit i quantes en tens?
Caram, en català aquesta és la més fàcil, eh? Corbatí, es diu corbatí. També n'hi ha que en diuen llacet, però normalment se'n diu corbatí. El llacet és més aquest d'una tira de roba. Quantes en tinc? No ho sé, perquè ara la gent, saps què passa? Que quan em vol fer un obsequi no pensa, escolta'm, mira, el llacet, li comprem un llacet, no? És a dir, que hi ha moltes vegades que la gent em regala llacets, tot i que jo els llacets els vull fer-me, me'ls faig jo, no? No m'agrada tant aquests que estan fets, però bé, en tot cas, i l'última pregunta era el color, eh? El color, el que m'agrada és el blau, eh? Però de tota manera m'agrada el blau pel cel, per mar, pel mar, pel Mediterrani, per mi és una manera de dir Mediterrani, però en fi, no tinc cap prevenció cap respecte de cap color, m'agraden tots.
Quin és el seu últim somni?
Ostres, el meu últim somni, a veure...
Si es pot explicar, vull dir...
No. sí, no es poden explicar els somnis. Vaja, no sé si amb aquesta intimitat tan compartida, però en tot cas... No, jo crec que a la vida hi ha dues menes de somnis, els somnis nocturns, els somnis, diguem-ne, onírics, i els somnis que tenen a veure amb els anhels, no? Amb allò que tu vols que succeeixi. Comencem pel segon, no? Per la segona part. Els somnis, el que jo voldria que succeís és que diguem-ne, aquesta acumulació de conflictes, de morts, d'agressions brutals, no? de menyspreu a la vida, diguem-ne, m'invés o desaparegués. Per mi aquest és un somni imprescindible, no? Perquè és horrorós, vivim una època duríssima, esclar. Els nascuts l'any 59 vam viure al final del franquisme i molts anys de tranquil·litat, i ara resulta que vivim una època molt dura, eh? Tot són situacions molt crítiques, per tant, diguem-ne, em preocupa sobretot això. Els somnis, diguem-ne, nocturns, home, els meus somnis nocturns, jo tinc 65 anys, eh? Els meus somnis nocturns tenen una naturalesa més relacionada amb el de cap de la feina, ho he de confessar humilment, que no pas amb altres coses més pròpies d'altres edats.
Vale. I si ara mateix anéssim a casa teva i obríssim la porta de la nevera, què hi hauria dintre? Què hi ha dintre?
A la nevera! Home, a la nevera el que hi trobaríeu és el que superé aquest vespre, no? Que són... normalment el que tenim la meva dona i jo, ens agrada molt l'escalivada, que és un menjar suau i pel vespre no va bé, i trobaríem formatges i potser algunes anxoves, això és el que bàsicament hi trobaríem, i la llet de cereals de l'esmorzar de demà al matí.
Bon menú.
Gràcies.
Sí. I per últim, un petit repte poètic. En les paraules d'Epafils i Trapella podria fer-nos un poema?
En les paraules de?
D'Epafils i Trapella, un poema improvisat.
Caram.
Un rodolí o alguna
cosa. Home, el Trapella mira el cel i encercla amb la mirada les estrelles. Per això podríem fer-ne...
D'Epafils.
De perfil.
Ens falta d'Epafils.
A mi que m'has complicat.
El perfil... és un gest que dibuixa l'escena del món fil a fil.
És molt bé, és un poema molt bo. Pot publicar-lo de seguida.
Gràcies.
Doncs ja està, ja s'ha acabat l'entrevista.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, senyor Carles Duarte.
No, gràcies a vosaltres. Thank you.
¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estamos?
Bien, hacía tiempo que no hablaba con vosotros.
la verdad es que sí. ¿Qué nos traes hoy?
Voy a hablar de la trilogía de la momia, de Brendan Fraser.
Pues venga.
La momia roba la maldición de en que el alma de un sacerdote del Alto Egipto no descansa por culpa de su momificación, ya que no traspasa al paraíso, sino que está en el inframundo. Esta momia vuelve a la vida, ha sido muy importante, está en vida, ha sido muy importante en Egipto, condenado por osar tener relaciones con la mujer del faraón, y es condenada a la vida, a morir momificada en un sarcófago. ¿Intentará volver a tomar vida después de miles de años después? Brendan Fraser intentaba impedir que lo lograra en el primer encuentro de la momia. En la segunda impide que el rey escorpión, otro ser maligno que intenta apoderarse de Egipto, que es momificado. Y en la tercera, contra la momia del emperador de China, que ya no tiene nada que ver con
con Egipto. Era por vicio, ¿no? Ya.
Sí. En la de China es un ser maligno,
sí,
que en vida quiere conquistar todo el país de China y quiere traspasar la vida de la vida mortal a ser eterno, que no quiere morir. La trilogía de la momia está bien, tiene efectos especiales que son muy innovadores de la época y un vestuario adecuado a la época. La situación histórica es de la década de los años 20, cuando el Imperio Otomano está en decadencia, o sea, el Imperio Turco, y la película es entretenida, incapaz de aburrir. Los efectos especiales son muy adelantados para lo que se daba inicio. Lo que se va diciendo en la época. Si las buscáis en una plataforma de televisión, las podéis encontrar con la película que hizo también Tom Cruise sobre la momia en Sky Showtime. Y también...
¿Qué película hizo Tom Cruise sobre una momia?
Hizo una momia también.
¿También?
También.
¿En qué momento?
Después de la trilogía de la momia de Brendan Fraser, hizo una cuarta parte.
¿Sí?
Bueno, cuarta parte no tiene nada que ver. No sale Brendan Fraser, sino que es Tom Cruise, el protagonista de Star Trek, el que hace de...
El de Spock.
El que hace de McCoy.
Bueno, no sé. ¿Vosotros habéis visto La momia?
No.
¿No?
No la he visto yo.
No sabéis ni... Bueno, la historia es esta, ¿no? Un arqueólogo que la lía,
sí,
abre la tumba que no ha de abrir.
En esta sale Russell Crowe,
sí,
de ser maligno, como Jekyll y Mr. Hyde.
En la del Tom Cruise.
En la del Tom Cruise. Pero no tiene nada que ver con las otras con la trilogía, y la han metido ahí como una más.
¿Y el Brendan Fraser, sabéis quién es? ¿Os suena algo? Este bueno, ya es peludo.
Hace la ballena, también ha hecho la ballena.
Hizo The Whale, que es la última película que le dieron un Oscar, creo.
Sí.
Y la que hizo en la época esta tenía Tarzán de la jungla. No, Frank de la jungla.
George de la jungla.
George de la jungla, eso.
George, brutal.
¿Lo has visto?
Sí.
George de la jungla. Na, 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 na. Y salieron unos gorilas bailando al final de la película, será tremenda.
Y se da contra los árboles.
Sí, exactamente. Pues el Brendan Fraser este es el de la momia.
Un sí. poco tonto.
Y sí, otra película sí. que hizo con el diablo, que le pedía una mujer...
Mm.
Es perfecta, pero nunca se cumplía.
Eran pelis muy malas. De hecho, después
se reía uno.
Estuvo chungo el chico este. Se aprovecharon... El Hollywood se aprovechó bastante de él y no volvió a hacer pelis hasta que hizo la ballena. Buen actor. No sé si...
Y si bueno. También la puedes encontrar en Movistar.
Ah, mira, este lo tengo.
En Movistar, de vez en cuando sale ahí.
Sí.
Y si no, en DVD en centros comerciales o en Blu-ray, en Mercadillos.
Mercadillos no, que eso es pirata, Miquel.
Mercadillos de no segunda está, mano.
No estamos a favor del pirateo, eso sí. Vale, eso te lo compro.
Bueno, pues yo hablaré monotemáticamente hablando.
No ha acabado, pero creo que lo vamos a adivinar, espérate.
¿Cuántos personajes hay a partir de, además de la momia?
¿Qué no se ¿El rey escorpión? ¿Los sacerdotes que la apoyan? ¿Mm? ¿Momificados también?
Claro.
Wow. Mucha tela.
Y en la última, todo un ejército de terracota.
Joder. La última es la mejor, yo creo. Es la que hemos de ver, ¿no? Es la peor, pero la mejor. La más surrealista.
La mejor de las peores.
Exactamente.
Y los primeros arqueólogos que entraron en las pirámides fueron malditos, que cayeron enfermos y se arruinaron.
Está bien.
Los reyes de Egipto, cuando morían, se les modificaban en momias con joyas y toda su servidumbre que tenían en la época también se modificaba a viva.
Vale.
Y ya está. ¿Alguna pregunta?
Es parecida al Talío Jones, me suena.
Sí, más o menos.
Buena observación. Tenemos 2 minutos, pero oye, pues adelante con lo tuyo.
Pues bueno.
¿Empieza por J?
Sí.
Empieza por la 1 y termina las 2, va.
Voy a hablar sobre Jim Jarmusch.
Adelante.
Gran director de cine. Hizo Reservoir, no, pues digo, hostia. Down by Low y Strangers in Paradise. Hecha con 4 duros y brutalmente fantástico.
Yo voy a recomendar otra del Jim Jarmusch, que no se habla tanto de ella, que es Flores Rotas.
Yeah.
Igual pasó más desapercibida. Yeah. Que es el Bill Murray picando puerta por puerta a sus exmujeres para ver si encuentra a su hija.
¿Y de qué año es esa película?
Pues no sé, era igual 2000 y pico. Del 2010, una cosa así igual, no sé.
Yo estaba joven todavía.
Estabas joven.
No la he visto.
Pues, ¿nos quieres recomendar una película, Sebas? La que veas.
Pues bueno...
2005. No, ninguna.
Hoy no.
¿Una serie? ¿Algo?
Pues... Las de detectives y esas cosas me gustan.
¿La de detective Conan? ¿Colombo? ¿Alguna?
Colombo brutal.
Colombo le faltaba un ojo, este estaba chulo.
Pues puede ser Monk.
Venga, pues Monk.
Monk mola un puñado, Monk.
Monk, el detective que tiene TOC.
Exacto.
Es psicótico.
Mira. En fin, pues nada, Miquel, dime.
¿Vale?
No sé cómo ha sido su vida, pero estaba un poco...
Está un poco para allá.
Para allá.
Bueno, pues mira. Pues Sebas nos recomienda Monk. Uriol nos recomienda Jim Jarmusch.
Jim Jarmusch forever.
Agas siempre con Jim Jarmusch. Y Miquel nos presenta la mejor trilogía de todos los tiempos.
La momia.
La momia.
Y la cuarta parte, que es la momia de Tom Cruise.
Y la cuarta parte ya para quien tenga ganas de más momia.
Yo os hablaré musicalmente hablando con Joy Division.
Pero eso la semana que viene.
¡Oh, joder!
El mar se agita, se me va el catamarán. Crece la sola.
¿Qué es eso?
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué hay?
Hola, ¿qué hay?
¿Sergio?
¿Qué sección es esta, Sergio?
Bueno, es Sálvame Eso.
¿No?
Sí, no.
Bueno,
la sección del cotilleo.
Bueno, me gusta el cotilleo, me gusta el cotilleo.
Esa.
A mí también.
El cotilleo. Bueno. Ahora.
Bueno.
Cuéntanos
bien
la actualidad.
Pásalo bien.
Bueno, pues...
Bien.
Eso. Me gusta Sálvame y luego a ver si...
¿Y has visto algo de eso últimamente?
Bueno, he visto bueno, hace días que no me salva a mí. Está en un canal, me gusta. Es que hay un canal, es que salva a mí me gusta. Está en un canal raro, por eso no.
¿Y Telecinco lo ves está, igualmente
está,
o no?
Está en otro un canal que no sé, igual no lo pillo. Pero me gusta Telecinco.
¿Lo has visto últimamente?
Sí, Telecinco, es que los famosos. Bueno, me gustan famosos.
Entonces ya sale una señora hablando el lunes.
Sí. Sí, me gusta un poco el cotillo.
¿Sabes quién era esa señora que hablaba?
Bueno, quiere que se le va a hablar al rey, ¿no?
Sí.
Bárbara Rey sale.
Ha confesado cosas.
El hijo estaba...
¿Sabes quién es?
El hijo, ¿no? El hijo.
Explícale.
Bueno, es que la Bárbara Rey con el hijo parece que está la cosa mal.
La Bárbara Rey es una señora que se dio con el rey.
Así, con el rey. Bueno,
por eso el nombre.
Con el rey.
Se llama María García. Como la del Club Social. Sí.
¿Y por qué le dicen Bárbara Rey?
Buena pregunta, no lo sé. ¿Tú lo sabes, Miquel?
Si se llama García, porque es rey.
Con el Cristo Rey.
Ah, es verdad. Se casó con Cristo Rey, que era un...
Domador de leones. Que tenía un circo. Ángel Cristo.
Y luego el hijo, que es Ángel Cristo, fue a Supervivientes, que lo vi yo. Y era un chico un poco extraño. Me cayó bien, pero era raro, ¿eh? Y lo echaron porque como que se escapó de la isla, ¿sabes? Fue un sitio prohibido, no sé.
¡Wow! ¿Por multa?
Bueno, ya lo querían sacar de ahí porque la estaba liando un poco. Sí. ¿Tú sabes quién es la Bárbara Rey?
Sí.
¿Quién es?
Pues es la...
La hija del Cristóbal Rey.
Vamos a ver, la mujer de Cristo Rey.
¿Y qué te parece a ti?
Bueno, está bien.
¿Está bien?
Sí, rubia.
No la conozco ni por fotos, pero debe estar buena para estar en esos programas.
Yo creo que es bastante mayor.
Es bastante mayor para...
Pero no lo aparenta.
Es mayor, parece más joven.
Os voy a decir cuántos años tiene.
Sí.
Como 73 y medio.
Sí.
A ver si es cierto.
No, tiene 74 años. ¿La has clavado?
Pues sí.
¿Y no sabes quién es?
No, ni idea.
Qué fuerte.
No sabe.
Pues si han dicho que es mayor, va a estar en ese programa, muy mayor no puede estar.
Sí. ¿Sabía que dijo? Que no sé, que dijo cosas de su aventura con el rey. Y que le iban a pagar 1.000.000 de pesetas que no le han pagado.
Con el rey emérito,
¿eh? 1.000.000 que ibas a pagar tú, Miquel, tú, Sergio, Juan Salvador. Yo no, porque no existía. Pero vosotros sí.
¿Ha salido con el rey emérito o el que está ahora a continuación?
El emérito.
Ah.
Sí. No sé mucho más, porque no me entero mucho.
Yo...
Wow. Yo lo que veo es Gran Hermano. ¿Veis Gran Hermano?
Bueno, Gran Hermano lo veo aún. Lo veo poco.
Yo lo veo. Me he enganchado.
Yo lo veo todos los fines por videollamada.
Muy bien. Bueno, cuéntanos un cotilleo.
¿Un cotilleo? Pues no sé. Martes 13, ¿no?
Martes y 13 era un grupo.
No, Martes y 13 son.
De humor.
Martes y 13.
Ah, pensaba que era un día de mala suerte, simplemente.
No. No, son los señores de Sevilla. Sí.
Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo porque tienen que seguir. Pues lo dejamos aquí hoy. Hasta improvisado, ha estado bien. ¿Qué opináis?
Sí.
Está bien interesante.
¿Interesante? Pues venga, lo dejamos aquí. Gracias.
Sí. Hasta luego. Nos vemos pronto.
Bueno, creo que mientras esto se calienta o no se calienta y salimos al aire y tal, podríamos jugar un juego. ¿Vosotros os acordáis del famoso Veo Veo?
Sí.
Pues vamos a jugar a algo parecido, ¿vale?
Venga.
Hay una cosa que está aquí, ¿vale? En este local, en este estudio, y que os voy a poner a prueba a ver si sabéis lo que es. Vais a hacer preguntas y yo os contestaré sí o no. Por cada pregunta que acertéis, os daré una pista, ¿de acuerdo?
Vale.
Venga.
Ya hemos acertado la primera. Has dicho que de acuerdo, hemos dicho vale. Es una pregunta
acertada.
No valen
los chistes, que tenemos poco tiempo, Sebastián.
Vale. ¿Lo tienen las vacas, lo tienen los ciervos y lo tienen los cerdos?
Sí.
Vaya.
¿Será una cola?
No. Ah, te tenía que dar una pista, perdona.
Eso, claro,
perdón,
la pista.
Perdón, la pista. Eso.
Digamos que... Que en general, sí, lo tienen todos.
Vale, todos lo tienen.
El corazón.
¡Sí, señor! ¡Premio!
Pero os lo habéis chivado, no me lo creo.
No, se lo he chivado. No, te lo juro que no lo he chivado. Bueno, pues muy bien, creo que ya empezamos.
Pues empezamos, venga, adelante. Vamos. Viva la falca.
Tengo que ser completamente honesto contigo. En este mundo, nada es perfecto.
Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Fabra y Coas, en Radio Fabra, para hablar del corazón. Yo soy Jaume Fontova Sogas y me acompañan Sebastián Claro.
Claro que sí.
Fernando Martínez.
María Dolors Pijuán.
Y Adrián Pulpillo, sí, sí.
Y vamos a hablar del corazón.
Venga.
A ver, uno por uno, ¿qué es para vosotros el corazón?
Una cosita que me dejo dentro de mí.
¿Tú lo ves?
Perdón, no sabía.
Que palpita como una patata frita.
El mejor amigo del marcapasos.
Algo que está roto.
Lo tenemos todos, naturalmente, ¿qué es lo que os hace acelerar el corazón?
¿Estamos hablando del corazón subjetivo del corazón o subjetivo? Del corazón muscular?
Bueno, está demostrado que el corazón muscular y el corazón subjetivo tienen cierta relación.
Si es el corazón muscular, algo que me lo acelera es cuando viene el músico del metro, se me acelera el corazón.
Muy bien.
¿Yo?
Sí.
Pues cuando corro.
La música de Wagner.
Wagner, ¿no?
Cuando sea algo nuevo.
¿Y qué os hace que el corazón se os pare, se os detenga?
Un infarto.
Debiera haber dicho metafóricamente,
metafóricamente,
emocionalmente, porque si no, la pregunta tiene respuesta.
Un susto.
Que al marcapasos le hagan la trabeta.
Pero me has dicho metafórico.
Ah, metafórico, metafórico.
Metafórico, no.
Metafuego.
No, no palpable.
El frío.
El frío. Te hace parar el corazón.
El frío de.
Es físico.
El frío que me congela el corazón.
Eso es físico, eso es físico. No es metáfora. No vale, Fernando.
Las personas frías le congelan el corazón. Vale, la gente sin alma.
Vale, se lo aceptamos. Vale.
Pues no tengo respuesta.
No, no te para nada el corazón a ti. Es un tío frío como el acero.
Puede ser. Oye. Me parece que la sección del corazón
se ha acabado ya.
Ha sido eso, igual se te para el corazón con este final, ¿no?
Es que da poco tiempo esto, ¿no?
Ha sido un coitus interruptus esto.
Os prometo que en los especiales que vamos a grabar en mi locutorio particular serán más largos.
Pues claro, así puedes hacerlo de 2 horas y estará perfecto. Lo que pasa es que hoy pues el técnico pues tiene prisa y hemos de acabar puntualísimos. Oye,
pero 2 horas igual es muy pesado.
Y 59, ¿no? Sí, han de ser media orilla.
Adiós.
Espérate, ¿haces una despedida así bastante buena?
Pues yo creo que no es poco tiempo. Creo que tiempo no suficiente para este espacio, ¿no?
Pues puede ser. Y con eso podemos acabar el programa, si quieres.
Claro que sí.
A mí me ha hecho saltar el corazón este final tan inesperado.
Pues venga, que vaya bien.
Que vaya bien, hasta el próximo programa.
Adiós. Nos vemos en el próximo año. Feliz Navidad.
Adiós.
Hasta el año que viene.